Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui aquesta casa està de celebració. La història de Cugat.cat es remunta a l'any 1982, amb l'inici d'emissions de Ràdio Sant Cugat des del carrer Sant Antoni, com a emissora comercial emetent pel 91.7 de la FM. El fundador i primer director va ser Ramon Grau. La primera informació que es va oferir va ser la inauguració del Mundial de Futbol a Espanya, amb la ballada de l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. El seu primer eslògan va ser Ràdio Sant Cugat al teu costat. Amb el pas dels anys, aquella emissora amateur es municipalitza i neix el servei públic audiovisual local, que creix i esdevé un grup de comunicació multimèdia referent en el sector de la comunicació de proximitat a Catalunya. Avui ens volem dedicar una estona a nosaltres mateixos, l'inici d'aquesta casa, el seu naixement. I ho fem fent una mirada al passat i compartint algunes de les històries que ens van vincular a tots plegats els que avui són presents en aquest estudi i altres companys que no ens poden acompanyar, però que demà s'aplegaran en un sopar de celebració. Avui ens acompanyen el Màrius Queralt. Màrius, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Màrius és un dels fundadors i tècnic de l'emissora.
Ja... Vaig ser tècnic, però també vaig ser comptable.
Ah, perquè, també.
Sí, perquè com que eren pocs...
I no avui les presentacions seran difícils.
Sí. A més, era més tècnic que Josep Grau, que havia acabat enginyeria tècnica, i llavors ell va agafar el tema més directament, jo l'ajudava, però també feia de comptable, jo era que firmava els talons. La caixa de Terrassa.
Fent publicitat. El Màrius va ser un dels fundadors juntament amb els germans Grau, en parlarem d'aquí una estona. Rogeli Padró. El Rogeli Padró va ser director en un,
sí, període... un període de temps.
I a més era locutor de la casa, feia programes relacionats amb la cultura catalana.
Sí, tradicions, llegendes, sardanes. Bé, el primer programa va ser amb la Teresa Juliana. Recordeu
Nostra dansa.
I després un programa que es deia Cançons, Danses i Tradicions, i després, bé...
Jo aquí feia de tècnic.
I feia de tècnic, el Màrius,
No tenia temps, perquè era molt d'hora el diumenge, això. Era a les 10 del matí el diumenge, que era molt d'hora.
Del matinada.
Perquè, clar, teníem 17 anys, no, perdó, 20 i alguna cosa.
Sí, sí. Programes, aquell temps, 100% en català, encara, sí. tot i que no estava...
Sense censura.
Descrit aquell moment que s'havia de fer la ràdio 100% en català, encara... Però Ràdio Sant Cugat jo crec que va ser capdavantera en temes de catalanitzar tots els programes i de catalanitzar Catalunya, que ens diguin el que vulguin, i Sant Cugat també.
Segur.
Però ho teníem molt clar, tot això.
Sí, i tant. Carlos Gavaldà, ell va ser locutor d'esports i un dels pares de la criatura que us parla, no?
Exacte.
Ep!
Sí, sí. Lo de verte no s'acabaré, eh?
Tu vas fer esports, però també vas fer alguna altra cosa?
També com el Mario de tant en tant també m'enganxaven per fer de tècnic. Havia algun programa per les nits que també feia de tècnic. Uh-huh. Aquí en el programa d'esports el que feia de tècnic era el Toni Gómez.
El Toni Gómez.
El noi de Cal Liro, el gran.
Sí, sí. I tanquem el cercle amb el Josep Amorós. Ell va ser locutor també de la primera etapa. Feia, diríem que, radioficció, innovació, no? Tu no vas formar part...
Gambarrades.
Tu vas formar part d'aquell equip que va fer aquella famosa La Guerra dels Mons, no?
Sí, de fet...
Que va posar Sant Cugat una mica potes en l'aire?
Bueno, això diuen, sí.
Sí, no?
N'era l'editor. Fèiem un... Ara penso que potser avui no ens ho deixarien fer, això.
Segur que no.
Fèiem un late night els divendres a la nit. Jo crec que ens vam posar el divendres a la nit precisament perquè no féssim massa soroll i no féssim... No hi hagués massa repercussió. Però fèiem un programa molt transgressor, molt gamberro. Amb una sèrie de gent que veníem de l'antiga Ràdio Vallès, que va ser una emissora anterior a Ràdio Sant Cugat, aquí a Sant Cugat.
Allà vaig començar jo.
Estava, sí, clar, Ràdio Vallès sí, estava a l'Avinguda Cerdanyola?
Sí. Correcte, sí, sí. Sí, sí, sí. I alguns dels que havien fet cosetes a Ràdio Vallès, els que havien saltat de Ràdio Vallès per muntar Ràdio Sant Cugat ens van cridar quan Ràdio Vallès va tancar. I aquesta va ser la meva arribada a Ràdio Sant Cugat. Canvi d'idioma, ara parlàvem del català, Ràdio Vallès parlava en castellà majoritàriament, en canvi Ràdio Sant Cugat 100% català. Tant és així que en aquest programa, que per cert es deia Cada casa el seu barret, el títol ja prometia, teníem un personatge que el feia un actor, el Xavier Tor, que era mossèn...
Que posava veus, no? No era doblador?
Sí, sí, sí.
Era
sí.
Doblador.
Era doblador, feia publicitat, feia moltes coses.
En Llibert.
I li vam assignar un programa, en el programa li vam assignar una secció que es deia Mossèn Pompeu Fabra, la veu del Canigó.
No, sí, parleu batllava... d'aquestes històries sense que ens n'entarem, ara les compartim perquè si no, no té gràcia.
I ell batllava per la correcció del català en el programa. Bueno, divertit. Veus, aquest bueno ja em ve estret una targeta groga.
Què dèieu, Carles?
Que el Xavi Tort, o sigui, que jo el doblador no sé si
feia doblador. Sí, feia doblador.
Però recordo era de fer l'anunci de la Gillette.
Feia teatre, Terra Baixa, va estar representant-la molts anys.
Sí, sí.
I, bueno, el Xavi Tort ve per aquí a la vora a esmorzar cada matí, que el veiem per aquí.
Sí, i segueix fent teatre.
I era aquella de la
fira. Home, i tant, Pedra i Sang.
Pedra i Sang, per exemple, exacte.
I les lectures de la Fresca, que ara fa alguna cosa.
Si m'escolta...
No treballava la caixa, o sigui, no, se'ls guanyava ell. Se'ls guanyava ell.
Amb la Philips, no, allò que... Era un senyor que sortia per la tele, es veia una cara només amb fondo negre, que s'evitava i agafava la magneta feita, se treia allò la primera passada de l'escuma i deia usar i tirar, o alguna cosa així, eh? Filip, no, no sé què...
Alguna cosa així,
eh?
Sí. Però és que l'Ells els guanyava la caixa, eh?
Sí, home, a tot arreu els guanyava.
Escoltem aquest fragment del principi de les emissions de la ràdio.
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les ones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana, recolzar i defensar les institucions democràtiques de Catalunya i de tot l'Estat espanyol, respectar totes les opinions expressades amb llibertat i recolzar i fomentar tot el que porti per davant el nom del nostre poble, el nom de Sant Cugat. En primer lloc, hem dit que som un equip jove, però tenim unes grans aspiracions, les grans aspiracions de fer una ràdio sèria, una ràdio honesta, una ràdio de qualitat, i sobretot...
Així començava la primera emissió de Ràdio Sant Cugat a càrrec del director llavors, en Ramon Grau.
Sí, no era el Joan Pere,
eh? El Màrius explicava ara alguna de les batalletes, allò que passa entre bambolines.
Sí,
no?
Perquè, clar, això es va inaugurar, no sé quina hora era al matí, no, no era prudencial, a les 12, no sé si
d'on seria.
Però vam muntar uns altaveus a la plaça d'Octavià, perquè tothom pogués escoltar en directe, si no tenia ràdio a casa, doncs pogués venir a escoltar-ho a aquests monitors, aquests altaveus. I vam connectar-ho tot, vam posar tot en marxa, eren les 12, i en vez de dir amics oïdors, abans se sentia, va, no va, que enxufa, hi ha aquest micro, i se sentien coses que vam no poder aturar en aquell moment, han monitorat i tothom ho va escoltar, i després sí, després vam inaugurar de forma molt ben interpretada pel Ramon, que veig que està molt bé per ser la primera emissió, el xaval ho fa molt bé.
És que llavors sí. Sembla que en aquell temps no hi havia comunicació entre l'exterior i a l'estudi, no hi havia comunicació.
No, ni
recordo mòbils, que hi havia un pitu.
No tinc retorn,
ni retorn, ni mòbils, i, exacte, i per per dir que la mòbil sempre sentia, la mòbil està preparada per antenes, deia això.
Està bé, anàvem amb línies microfòniques, te'n recordes?
Nosaltres ni això,
al principi ni això.
Home, les microfòniques que jo recordo són les del camp de futbol de la Rambla del Celler.
Exacte,
camp
de futbol del Celler.
I que les van posar al cap del Celler. Fixa, també.
Jo recordo que diu el Carles, el retorn que diu el Carles era un tot un quilocicle de la mòbil que era per fer proves, feien pip, si anava bé pip, i si no estaven preparats dos pips, pip, pip, això vol dir que no, que encara no es donessin pas. Hi havia un pip, sí, si hi havia dos pips.
En aquest moment, quan comença a caminar a Ràdio Sant Cugat, el Màrius hi era. Tu hi eres. Qui més? Qui més hi era? Encara no havia arribat el Carlos, encara no havia arribat el Josep.
Juli, com va començar la programació, vam incloure el programa de sardanes del diumenge.
Però tu recordes aquest moment, per exemple?
Sí, tant. Sí. Tinc gravat, tinc la primera gravació del primer programa que per cert amb la Teresa, doncs Juliana, clar, l'experiència que teníem era gairebé zero, no havíem fet mai ràdio, i sé que vam fer moltes reunions, primer amb l'agrupació sardanista, perquè va ser una cosa d'entitats, com deia el Ramon, el que hi havia i tenia molt clar l'emissora, i en aquest cas el Ramon Grau, era que agrupessin entitats, per tant, que Club Muntanyer, entitats sardanistes, esportives, totes, tinguessin veu a la ràdio. En el cas de l'agrupació sardanista, jo formava part de l'agrupació sardanista, fundador també, amb un grup de gent, doncs es van proposar fer aquest programa, i entre els escollits vam estar la Teresa Juliana i jo mateix, i clar, ens vam preparar a la nostra manera, i després vam parlar amb el Màrius, que era el nostre tècnic, i van dir, mira, hem preparat això, primer, la primera sardana seria aquesta, la sintonia hem pensat que seria aquesta, i clar, i tot entrava molt bé, vull dir que va entrar la sintonia, la presentació, molt nerviosos, perquè és clar, un primer programa
home,
de ràdio.
Home, és que hi havia dues qüestions, un equip jove, que és el que comentava el Ramon, un equip de gent super jove i també amateur. O sigui, experiència cap ni una, hi havia poca gent. Alguns, com en el cas que explicàvem abans del Tor, relacionats amb la seva professió, podien aportar doncs un plus. Però, clar, tot això es feia, com ja s'ha dit moltes vegades, amb una sabata i una espardenya.
Teníem un avantatge per això, perquè és que no hi havia cap ràdio més. Només hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Sabadell, si mal no recordo, TV1 i TV2.
Ràdio Club 25.
Ràdio Club 25, que és la millor de totes, aquella musical que teníem, no tan bona.
Ràdio Club 25, Terrassa.
Però hi havia 3 emissores d'FM, que anaves donant voltes al dial. Ràdio Club 25,
sí. Terrassa.
Anaves donant voltes al dial, no trobaves quasi res, i Ràdio Sant Cugat sortia com de les 5 emissores que només hi havia a l'FM, i televisions no hi havia cap televisió més. Aleshores teníem molta audiència, no hi havia internet, no hi havia mòbils, no hi havia res, i llavors la que feies un programa tenies molts centenars de persones que t'escoltaven per ser Sant Cugat, i si fes una cosa bé et felicitaven i et trucaven, i si ho fes malament també et trucaven.
Escolteu això. Bé, quan escoltàvem aquest jingle, aquest identificatiu de l'emissora, més d'un se'ns posava la papallona a l'estómac, els nervis, no? Això indicava que estàvem a punt d'entrar, segurament...
S'ha de dir l'hora, s'ha de dir l'hora. Després d'això s'ha de dir l'hora.
S'ha jugat la melodia del... No? De,
sí,
el Pagalí Joan. Himne, no?
Sí,
és un dels jingles històrics. Jo recordo especialment aquest i la ràdio amb samarreta, són els dos històrics.
Hi havia una versió que era cantada, Ràdio Sant Cugat.
Sí. A capella.
Sí, a capella.
Sí, senyor.
Sí que era, dels guacamayos, guacamayos. Sí, que venia el guacamayos a cantar.
Mira, no, veus? Gallina de piel.
Se m'ha encarregat el Ramon d'encarregar això.
I vosaltres quan arribeu, Josep?
Nosaltres arribem al 83, crec.
O sigui, un any després.
Sí, un any després de començar emissions. Arribem amb aquest programa de divendres nit, que potser el seu punt àlgid va ser efectivament... Clar, aquest programa tenia seccions, no? Perquè era un programa llarg de nit, i una de les seccions que tenia era una radionovel·la absolutament gamberra i, en fi, unes animalades absolutament increïbles. I no sé per què va arribar l'efemèride, doncs, no sé si feia 50 anys o 100 anys, o en fi, d'alguna cosa d'Orson Welles, sí, o de la Guerra dels Mons o alguna cosa així. I vam pensar, ostres, I si ho portem en el mateix, a la radionovel·la que estem fent, al serial, i algú va dir, no, fem, ho hem de reproduir. Però no reproduir l'original, sinó el que vam fer va ser ambientar-ho a Sant Cugat. I va ser, la veritat és que va ser un moment impactant, va ser un moment dels forts. No en tinc cap gravació, és una llàstima, perquè no sé si algú encara en deu tenir alguna.
Però què va passar? Què va passar amb aquella emissió?
Bé, vam fer una cosa molt, molt preparada, vull dir-te, inclús, evidentment, gran part estava gravat prèviament, les entrades doncs, de corresponsals, etc. En fi, parlàvem amb l'Ajuntament, doncs, que donàvem pas doncs, a la Maribel, per exemple, que en aquells temps liderava els informatius, i això ho havien gravat directament amb la línia microfònica de l'Ajuntament, perquè sonés igual, perquè per donar credibilitat a totes...
Ens havien invadit.
A tot això, sí. Ens havien invadit. Vam fer, doncs, això, que havia hagut un avistament d'un objecte no identificat sobre justament a l'antena de Ràdio Sant Cugat, que llavors la tenia Mario, no hi havies pujat vegades tu.
A la Floresta, per Moret, sí, sí.
Sobre un dipòsit.
Sobre un dipòsit, sí, sí.
Sí, sí.
Més alt possible. Va ser la segona antena, ja. Explicaré la primera.
I doncs, a partir d'aquest avistament, doncs, s'anava disparant tot. Hi havia intervencions, doncs, es reunia d'urgència al consistori, en fi, hi havia tota una sèrie doncs, d'historietes i a partir d'aquí van començar a rebre trucades.
O sigui que vau revolucionar el poble.
Una mica sí. Potser algú, no sé si algú se'n recorda que ens puguis estar sentint ara i ens
truqui,
no? Però acollonidos. Home, jo crec que és d'aquelles coses que la gent que ho sentia, doncs, ostres, és cert o no ho és?
Perquè era bons, és el que dèiem abans, teníem molta audiència, i això, sí. Seguida... Sí. Trucava telefònic a vegades, quan fèiem un programa al migdia, que era un programa de música, i la gent votava i tal, i donàvem alguns obsequis, un tal Anici feia, recordo ara mateix Jordi,
Jordi Anici, sí.
Pot ser, no?
Sí.
I li posàvem els micros perquè sonés el estèreo, parlava amb un, parlava amb l'altre, així, esquerra i dreta, molt modern. I la gent trucava, però llavors la centraleta telefònica de Sant Cugat era mecànica, no era electrònica com les d'avui en dia, i quan que anaven relés quedava bloquejada, i Sant Cugat quedava bloquejada amb les trucades del programa nostre, i ens trucaven els de telefònica reclamant que no féssim aquest tipus de programes, que tothom truqués a l'instant, perquè llavors espatllàvem la telefonia de Sant Cugat pel tràfic de trucades que teníem. Sí, era una anècdota, però...
Carlos, tu quan arribes?
Jo crec que ja feia uns 2 anys per aquí ja estava funcionant la ràdio.
O sigui, el 84 o així?
84, però sí, 84. Ja estava fent una visita amb un client, aquí a Sant Cugat, i estava el Ramon Grau estava parlant amb ell, i no sé com va vindre la cosa, que em va dir, podries vindre allà a la ràdio, no? I jo, a què fer? I jo, tu vine, i per la nit vaig anar allà, i l'endemà ja hi era.
A fer de tot, sí. Tots fèiem de tot.
No, amb el cobro, per exemple, es van posar d'acord de seguida, no? O sigui, amb la nòmina que tenia que cobrar, sí. I l'endemà ja hi era. Jo vaig començar a mirar a veure com anaven els mandos i tal, de la taula.
Però vas començar a fer de tècnic?
No, anava mirant per veure com anava la cosa. El que passa és que llavors, ja amb el Toni Gómez, ja vaig començar amb el tema d'esports. Que el tema d'esports, sobretot els dilluns per la tarda, però per la nit... Allò era, perdó, allò era la rehòstia. Perquè tenia el gran Pabli...
Pabli Godinho.
El Pabli Godinho, que era el rei del futbol sala.
Presi, no? Bona nit, Presi.
Aquell entrava, és que quan ell arribava a l'emissora no feia falta que li diguessis res, perquè ell solet anava sol. Ell venia amb una llibreta mugrienta que l'havia apuntat totes les cròniques en el
un cartipàs, venia amb un cartipàs.
Enorme, l'havia apuntat en el tren, arribaven allà, li donaves pas i ja te'n podies anar. Que ell anava pim-pam-pim-pam-pim-pam-pim-pam, i allà li donava un repàs al futbol sala, però a base de bé. De fet, ell va ser una de les ànimes de promocionar el futbol sala a Sant Cugat. Llavors, a la Floresta hi havia un equip molt bo, l'Olímpic, l'Olímpic de la Floresta, i ell, de veritat, crec que va ser un dels promotors de que el futbol sala...
A més, estava tan ficat, tenia contactes, el president de la federació, bueno, eren superamics.
Sí, sí, trucar-lo, posar-se en contacte amb qui fos, no hi havia ningú problema. El coneixia tothom. El Pabli era superfamós, però superfamós.
I quin equip hi havia llavors, quan tu arribes?
Llavors es va incorporar Lluís Gironella. O sigui, em sembla que fins llavors no hi havia molta gent. El Sitges estava davant meu. Uh-huh. I el Josep Andreu també feia alguna cosa d'esports,
Hi havia un senyor que vivia a l'edifici de tal que treballava al Mundo Deportivo?
No, el de Mundo Deportivo era el Jesús Galindo.
El Galindo?
El Jesús Galindo, el Galindo.
I el pare de la Fornells, no, d'aquesta noia...
Ai, no recordo. Poder sí que també havia
fet alguna cosa. Sí, havia fet alguna cosa, un senyor.
Jo sé que a partir de la meva entrada a la ràdio va ser quan van començar a buscar gent
de diferents
esports, entre ells la que te dije, no?
Sí, sí, bueno, jo vaig anar a patar allà de retruc. Una mica d'acompanyant, de dama d'acompanyant.
A tu et va tocar el Sant Cugat, no? Tu seguies normalment el Sant Cugat de futbol.
Sí, perquè anava amb la Laura.
Eh que sí? El Lluís, Gironella portava el tema del tennis, perquè ell estava en la natació, portava el tennis, i a partir d'aquí es va començar a enganxar gent, sobretot pares de nanos, amb el hockey, amb equips així, amb bàsquet, així que anaven venint, i ells mateixos s'oferien a fer-te cròniques de l'esport que ells normalment portaven. O sigui, el dilluns per la tarda allò era molt, molt divertit, però molt divertit, eh?
Era molt divertit i, bueno, moltes anècdotes, no?, que vam...
Totes les que vulguis.
Que vam passar.
Si tornem una miqueta enrere amb el tema aquest del pito aquest de la mòbil, recordo que en el club de golf de Sant Cugat, el que no recordo qui va ser, que feien un rècord de forats durant un temps. I allò va ser un boom a Sant Cugat i amb el golf. I recordo que ens van dir que sobre les 6 de la tarda, aproximadament, es aconseguiria aquest rècord. El Toni Gómez i jo agafem el mòbil, pam, i ens anem cap al camp de golf, allà tot ple de mesures, inclús l'Aima Pedemonte de TV3 estaven allà prenent el sol, esperant que arribés allà la bola de turno per fer el...
Per comunicar
el tema del rècord. Nosaltres tot preparadet, jo vaig deixar la meva feina per anar a fer això, el Toni també va deixar, pam, arribem allà, i no havia, quan ja faltava res per aconseguir el rècord aquest, avisem a l'estudi, i a l'estudi que no respira. I allà ningú deia res, ni pito ni flautes. Allà no se sentia res. Total, se bate el rècord i nosaltres no ens enteramos de nada. Arribem una miqueta emprenyats el Toni i jo a l'emissora i algú ens va dir, bueno, home, no us preocupeu, ja ho fareu un altre dia. Pues nada, home, però ho farem un altre
molt
dia,
bé,
home. No
pateix,
farem un altre dia.
Molt bé.
De fet, en el Facebook l'altre dia vaig penjar una fotografia d'un logo de Ràdio Sant Cugat, el que portàvem el Toni i jo amb el tema d'esports, portàvem uns sonores de color verd regalats pel magatzem aquell de roba que hi havia en el carrer Santa Maria, l'Agustí, i el vaig penjar en el Facebook de que aquella època va ser de les millors, amb bons records, bons amics i algun que otro cabreo.
També.
Perquè en què no era la teva professió, però emprenyava una miqueta quan les coses no sortien com tenien que sortir. Emprenyava una miqueta. I que et diguessin això, no és igual, home, jo faré un altre dia. Pues,
hi havia molta vocació.
Avui sí, sí. Molta afició. Ja dic, no costava res, o sigui, deixar la feina i buscar un moment per anar...
Jo també vaig fer un operador, me'n recordo, estàvem fent una transmissió també al monestir, no sé què, entrega de premis i tal, i s'allargava el quart premi i el tercer premi, i la publicitat, no, clar, tocava publicitat, jo posava a tal hora publicitat, i la publicitat era el que ens mantenia la ràdio,
sí, sí.
Jo m'ho prenia molt en sèrio, era comptable. Sí. I segon premi, i ara parlarà aquest senyor, i ara parlarà l'altre, i no sé què, i dic, tu ja estic veient, però tu tiro la publicitat, ja 2 minuts de publicitat, i torno a la publicitat, vint donat el primer premi.
Ja està, ja hem plegat.
Ja està bé, posar publicitat si no t'ho hem dit.
Bé, doncs la història continua després de... Hi ha el tancament, es produeix el tancament de Ràdio Sant Cugat per falta de llicència. El 1986 passen 4 anys de silenci, però la ràdio torna i torna d'aquesta manera.
Són gairebé les 8 del vespre. Hola, bona tarda. Amables oients, avui Ràdio Sant Cugat està de festa. Ho tenim tot preparat. Hem passat l'aspiradora per la moqueta, hem tret la pols als discos, hem connectat els micros i hem omplert l'estudi de floretes. Volem celebrar com cal la nostra inauguració. Una emissora de ràdio no s'inaugura cada dia. A més, estem decidits a que avui sigui l'última vegada que inaugurem Ràdio Sant Cugat, perquè estem decidits a estar durant molts dies, molts mesos i molts anys al teu costat.
Ràdio Sant Cugat, al teu costat.
Aquest és un moment important de la història de la ràdio, quan es produeix el tancament, aquest parèntesi de 4 anys, i la represa de les emissions fins a dia d'avui. Què passa amb vosaltres? Hi ha qui deixa la ràdio, qui desapareix una mica del panorama, no? Canvia la situació.
Jo recordo que hi va haver efectivament aquest parèntesi en què doncs, no hi va haver ràdio, però ens anàvem trobant, la gent, i anàvem comentant, amb el Ramon Grau hi havia contacte. Sí, es mantenia i es mantenia la il·lusió de tornar a obrir en algun moment o altre la ràdio. Això es va mantenir. I recordo que aquell moment el Ramon Grau, jo vaig parlar amb ell un dia i diu, escolta, diu, això ja s'ha de tornar a posar en marxa perquè ja havien passat aquests 4 anys, semblava que la llicència arribava i efectivament vam començar, com deia ara la Maribel, a recuperar l'espai al carrer Sant Jordi, vam trobar aquell local que estava prou bé i vam començar a recuperar gent un altre cop, de la gent que hi havia estat, tothom va dir que sí, amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Jo en aquell moment també em vaig incorporar de seguida i vam començar a fer un equip, el qual, doncs, i això, hi havia gent de la formaven part de la primera història de Sant Cugat, però també gent nova. Crec que va ser en aquest moment també, precisament, que la Susana Griso, per exemple,
va ser aparèixer, en aquella etapa, sí.
I que, a veure, ara la Susana com hagués pogut sortir qualsevol altra persona, molta gent, el Jofre Llombard va venir més tard, també.
La Sandra Berneda, la Jenny Lozano...
Molta gent que em van aprendre aquí, arribaven i el més fàcil que era, els donaven una gravadora i vinga, va, prepara't una entrevista i vés a fer una entrevista al president del Club Muntanyenc, el Club de Golf, o al president del Club de Handball, no? I així començaven molts periodistes la seva experiència radiofònica i també al carrer, no? I després passaven a formar part de l'equip més intensament, a presentar un programa, i després aquesta gent, a vegades, doncs, com és el cas de molts, com hem dit abans, passaven a formar part d'altres emissores o televisions o de la mateixa ràdio, que es quedaven aquí, com és el teu cas, de la Carme, que és una històrica d'aquesta casa, no? Bé, es van anar formant, per tant, també la ràdio era això, era una escola de formació per molts periodistes que havien estudiat la majoria aquí.
O que estaven estudiant a l'Autònoma
i estaven en període de pràctiques, acabaven la carrera i, escolta, tu, aquí ja sortien amb un bagatge molt important, per tant, també en aquesta part de la història de Sant Cugat, també aquesta part ja sent més formativa per part de molts periodistes que jo almenys me'n recordo molt, i ells suposo que encara més, perquè va ser el primer cop que estaven davant d'un micròfon o amb una gravadora o fent una entrevista.
És que jo penso que era una formació molt, molt àmplia, precisament perquè tocaves moltes tecles, vull dir, érem relativament pocs, sí, i tots fèiem de tot. Vull dir, sí. Igual et feies tu mateix de tècnic i feies radiofórmula, i evidentment doncs funcionaves tu amb la taula de mescles i tenies que aprendre com funcionava, i sabies fer anar un revox i sabies fer anar doncs moltes coses que ara no hi són a les ràdios, no? Però que, bueno, d'alguna manera doncs t'ensenyaven tots els secrets de l'edició d'un programa de ràdio, tots els secrets o no secrets, vull dir-te.
Sí, i sorpreses. Jo recordo, perdona, ara m'ha vingut a la memòria una entrevista al Premi Nobel de la Pau, el que va inaugurar l'escola de la Pau Sant Cugat,
Pérez Esquivel.
Recordo que l'havia d'entrevistar una persona d'informatius i no es va presentar al monestir, perquè l'entrevista era en directe a la llotgeta del monestir, i jo estava per allà, però com a ajudant al tècnic de so i tal, allò, com a assistent i tal, i diu, més que no ve, i tenim aquí el Premi Nobel, el Premi Nobel de la Pau, algú ho ha de fer ràpid perquè és que el senyor ens marxa. Diu, va, Rogel, i tu mateix, home. Sí. Ja em veus allà agafant un full en blanc, un bolígraf, preparant, improvisant quatre preguntes i entrevistant amb un Premi Nobel de la Pau, no? Dius, ostres! me'n recordo moltíssim. Sí, clar, i això, el que et curtia una miqueta, el que et donava una mica d'experiència, el que et donava una mica de soltura, també davant del micròfon, etc.
Esclar, feies de locutor, feies de dito, sí. Feies de tècnic, feies públic. Jo recordo tardes de dissabte tancats en l'estudi petit de Sant Antoni amb el Joan Gil fent públics, absolutament
però
divertit.
Però eren dels millors moments,
però,
eh?
Divertidíssim, era molt divertit.
Sí, sí.
Va sortir d'allà una cinta d'anècdotes que l'hem de buscar, per properes...
De pífies, dèiem, pífies, no? Aquest dèiem
pífies. Tomes falses. Sí, sí. Amb el Joan vam fer una vegada per celebrar no sé què, algun aniversari d'alguna cosa. Vam fer una cinta amb falques falses. Però falses vol dir que eren marques falses i eren comerços falsos, tot paròdies de les que habitualment teníem en aquell moment, doncs, en antena.
Tu eres del departament gamberro de la ràdio, sí, ja veig que és el departament reivindicador. Sí, sí.
De fet, entrar en aquella habitació a gravar cunyes era una miqueta difícil, eh?
Sí, perquè havia de travessar tot l'edifici, els lavabos... No, però,
i perquè començaves a riure, a riure, a riure, i el que tenia que durar, el Ramon millor deia, vés a gravar això, res, 5 minuts, i una hora també, que no acabaves mai. Sí, sí.
I si per allà al mig hi havia el Fàbregas, en Pau Descansi, sí. El Fàbregas era la rialla, la gràcia de la casa... I a vegades sortia això, després de fer una falca publicitària, li sortia bé un malament, a vegades li sortia en plan de conya, i sortia d'allà fent crits i cridant i rient, i vinga, viva la Pepa. Hi havia molt bon ambient, eh? Sí, sí, un ambient molt maco.
Com ja hem dit en aquesta tertúlia, amb recursos limitats, s'oferia una programació molt variada i molt completa. Informatius, esports... cultura, música, entreteniment, o sigui, no hi faltava pràcticament de res. Anem a veure una mostra.
Hola, sóc en Pep Blanes, sí, el de la gastronomia. Cada dia en parlarem d'ella una miqueta, a poc, per anar aprenent i sabent coses dels fogons i dels vins i dels caves.
Amb molt de gust, l'espai gastronòmic de Pep Blanes. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Aquesta és la programació de Ràdio Sant Cugat.
A camp d'orella.
Si us agrada la música en majúscula, o si la voleu conèixer i amb ella la vida dels grans compositors, no falteu a la cita.
Els dijous de 9 a 10 del vespre.
Una antologia dels millors compositors des de l'any 1600 fins ara mateix.
Un programa dirigit i presentat per Eduard Gené de 9 a 10 del vespre.
Ràdio Sant Cugat. Ara, més ràdio.
Jo ja en tinc ganes. I tu?
També. I quan ho farem?
Doncs cada dia.
Cada dia? Però no ho farem sols, eh?
No. Amb mi gent, que és millor. I serà molt llarg.
I quan durarà?
Posem-hi una hora i farem una mica de tot.
Ai, Lluís! Ai, per cert, què em deies que m'has d'explicar dels forats?
Ja t'ho explicaré quan juguem.
De dilluns a dijous, d'11 a 12 del matí, juga amb Maribel Cayuelas i Lluís Guilera i guanya el gran premi de Cat Service, una de tres, més que un concurs.
Voldreu jugar amb nosaltres?
Us hi atrevireu?
Què us ha semblat?
Horari protegit.
Si els nens estan a l'escola a aquella hora, doncs...
Jo crec que, justament perquè els recursos eren limitats, es posava molta imaginació.
Tota la imaginació del món.
A la que es necessitaven elaborar, s'elaboraven guions realment explicant històries, que després es anaven a gravar i passàvem, no 5 minuts, una hora, com deies
com
tu.
Com a poc. No? Era per això, perquè era molt imaginatiu i anaves afegint allà tot el que es podia, no?
I tot això amb una màquina d'escriure, el Dugas, perquè tampoc hi havia PC.
Sí, s'havia de fer cua, eh? Sí, sí. Per agafar la màquina d'escriure.
No, pràcticament s'havia de fer cua per tot. la gravadora no hi és, ara això està ocupat, això tampoc, allò aquest altre, però bueno, no sorties.
D'acord, el tema del lavabo, el lavabo hi havia una estanteria amb tot, amb unes pintures que encara acabàvem de fer uns retocs, i hi havia una que posava aiguardent, sí, aguarràs. Sí,
que menys aguarràs
no
de tot.
No tocar, i era sí. L'Snoopy. Aquella...
Aquest aguarràs quedava molt bé en cafè.
Exacte, sí.
En cafè quedava molt bé, o sol.
Coca-Cola, perquè també, tenim una màquina Coca-Cola, és de la marca Coca-Cola vermella, entrada,
recordeu? Sí, veritat, sí.
Amb 5 durets sortia la Coca-Cola.
Sí, sí.
No, érem totals, érem totals.
Home, el tema publicitari, déu-n'hi-do, es feia, jo crec que molt bé, eh? Després, escoltant alguna cinta de per allà a casa, es feia com molt pensada, molt hi havia molta imaginació, era, no sé, a nivell local crec que va servir molt també pel comerç, per desenvolupar, per donar a conèixer el comerç. I després jo recordo una cosa que també que a mi em va agradar molt, que és que al principi de tot, a Sant Cugat, aquells temps, al principi de la ràdio, era molt difícil assabentar-te del que passava al poble i també de les activitats. Jo feia un programa que era agenda cultural, una agenda cultural dels caps de setmana i de tota la setmana, i recordo que obtenir informació era complicadíssim, havies d'anar a les entitats, preguntar, em recordo d'haver anat pel carrer amb un paper i la llibreteta, que la portava sempre a la butxaca, i apuntar les activitats que feien les entitats perquè no estaven avesades a portar-nos o a passar-nos la informació. Clar, en aquell moment encara no hi havia ordinadors i, per tant, era difícil.
No havia ni el tot.
Exacte.
No, ni correu, electrònic, ni res.
Doncs què havies de fer? Doncs mira, anar pel carrer i apuntar. Mira, una activitat del Club Muntanyenc, mira, una activitat del Club de Patinatge, una activitat cultural de sardanes, no sé què. I havies d'anar por ahí buscant-ho.
Ràdio Servei, eh? Ràdio sí, Servei. Sí, era sí. Molt, era molt, estava molt en la base de Ràdio Sant Cugat, el servei.
Sí, jo crec que la ràdio, i després el tot Sant Cugat, van servir una miqueta per solucionar tot aquest tema de comunicació, de que la gent s'assabentés del que passava al poble, però no solament des de l'àmbit polític i cultural, sinó també a nivell d'activitats diàries i del que passava en el dia a dia a Sant Cugat. Jo crec que va ser un gran servei a la ciutat, aquest, al poble, aquell moment, no?
El poble i el barri, bueno, el barri, sí, sí. A la Floresta i també a la Mirasol.
Exacte,
també,
els clar, barris tenien la veu.
I també hi anàvem i integrar-los amb un
doncs fins aquí arriba aquest Remember de l'efemèride que avui celebrem, aquest 13 de juny, en aquell moment del 1982, quan va néixer aquesta emissora i que dura fins a dia d'avui. Gràcies a tots per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Demà ho celebrem plegats.
Exactament,
demà sopar.
D'acord?
Sí, això mateix, i per
gràcies,
molts anys.
Gràcies, per molts anys a tots. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies.